I amb coneixement hem arribat a les 3.
Catalunya migdia.
I fins ara al Catalunya migdia us hem explicat la inversió històrica en polítiques de dependència que ha anunciat Pedro Sánchez avui, l'endemà de la dura condemna per corrupció de la seva antiga mà dreta, José Luis Ábalos. Sánchez insisteix a seguir així governant i demà mateix compareixerà al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'assetgen. També us hem parlat de la selectivitat. Les matemàtiques, amb una nota mitjana de 4,18, són el forat negre d'aquestes PAU, que han aprovat, d'altra banda, gairebé el 96% dels alumnes. Entre les matèries comunes, català és la que té la nota més baixa, menys d'un 6,5. I a les portes de la Revetlla hem repassat les grans cites de les pròximes hores arreu dels Països Catalans en unes festes que arriben en plena onada de calor i amb el risc d'incendi disparat. Ho ampliem, Natàlia Ramon.
Doncs la Generalitat està extremant les precaucions a contrarrellotge perquè el perill d'incendis està disparat a més de 100 municipis catalans. Les comarques afectades en major o menor mesura per un risc molt alt d'incendi són l'Anoia, la Noguera, la Segarra, el Solsonès, les Garrigues, el Segrià, també el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, l'Alt Urgell, la Conca de Barberà i també l'Urgell. En els pobles i ciutats afectats queda prohibit encendre fogueres i tirar petards a menys de 400 metres de boscos o prats. Per això la Generalitat està obligant in extremis o bé a suspendre o bé a moure les fogueres que hi ha convocades per evitar més ensurts. Sílvia Paneque és la consellera portaveu del govern.
Ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades. Si no està autoritzat, no es pot fer.
I com dèiem, Protecció Civil manté l'alerta per aquesta onada de calor que va començar diumenge i que, segons sembla, s'allargarà com a mínim fins demà. El Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, ha atès fins ara 151 persones amb problemes de salut relacionades amb aquestes altes temperatures. D'aquestes, la meitat han necessitat una ambulància i han estat ateses en un centre sanitari. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a Catalunya Ràdio quins símptomes ens han d'alertar.
Va acompanyat amb sensació de mareig i el que sempre és molt clar és que això va amb molta sudoració, perquè en el moment que deixem de suar és quan, diguem-ne, que el mecanisme de defensa de l'organisme falla i el cos ja no es pot refredar i és un dels primers símptomes del cop de calor.
Però a banda de la calor, per la Revetlla de Sant Joan, les coques són les protagonistes, ho saps, i el gremi...
Pels Joans i per tothom.
Pels Joans i per tothom, en principi, tothom que li agradi la coca. El gremi de pastisseria de Barcelona preveu que aquesta diada de Sant Joan s'espera igualar les vendes de l'any passat. Una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros, una mica més cara que no pas l'any passat, per la pujada, diuen, de les matèries primeres. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és a la Tornés de Girona, que ha estat la guanyadora del premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifres rècord perquè ha doblat els encàrrecs. Girona Maria Rovira.
A la pastisseria Tornés han hagut d'adaptar l'organització de treball i el procés artesanal d'elaboració de les coques de Sant Joan a l'augment de comandes, després d'obtenir el premi del concurs del Gremi de Flaquers de Barcelona. Ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels propietaris de la pastisseria, guanyadora de la millor coca tradicional de Catalunya.
Quan he fet llistes, ja estem doblant les coques de l'any passat. Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però és clar, els processos... Aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
La pastisseria també ha guanyat el segon premi de la millor coca de xocolata i aquest any s'ha endut, a més, el premi al millor xuxu del món.
Onada de calor, risc d'incendis, les coques de Sant Joan i també cotxes a la carretera, perquè a l'àrea metropolitana sembla que hi ha... surt molta gent. Equip viari, Mariluz García, com tenim les carreteres?
Doncs es comença a intensificar el trànsit a l'autopista AP7 en direcció Girona com Tarragona, de moment sense llargues cues. Hi ha vehicles aturats entre Sant Cugat i Bellaterra en sentit nord i molta intensitat de Santa Perpètua de Mogoda a Montornès del Vallès. També cua de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud i ja es carrega la zona de Castellbisbal a Martorell. A l'àrea de Barcelona destaquem la cua a la 2 entre Cornellà, Sant Joan i Sant Feliu en direcció Lleida i la ronda a dalt entre Esplugues i Canyell s'han sentit Besòs.
Ara passen 5 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida ens hi posem.
Catalunya migdia.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Bon Preu i Esclat.
Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/academ.
Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants. Amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
Catalunya migdia.
Amb Joan Bota. Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Amb Òscar Fernández cada dia, avui excepcionalment amb Joan Bota, i com cada dimarts amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Ponès, i la Júlia Miralles, politòloga professora de la Universitat Pompeu Fabra. Bona tarda a les dues.
Hola.
I avui, tot i que sigui dimarts, amb en Marc Bataller, que habitualment ve els
març, cada 15 dies.
Ah, doncs ja, mira, ara estava agafat en dilluns, veus? Ara ho he fet malament.
No, veus? M'has intentat presentar d'una altra manera.
No, perquè, però...
Més original i...
Hem tingut algun canvi amb tu, perquè
sí,
més
em
vas
dir... Sí, a mi aneu canviant.
Tu la setmana passada em vas dir, ah, mira, vindré a la Revetlla i així hauràs de portar-me un tall de coca.
Sí, perquè en teoria no em tocava, però...
Veus que m'hi ha passat alguna cosa aquí.
Fent metàfora del Mundial com el jugador del número 12, aquell que vas entrant i sortint, doncs això.
La que es fixa dels dimarts és la Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ho he dit bé, dimarts. Dimarts, Carlota.
Sí, jo dimarts, sí. L'any passat era dilluns, però ara faig els dimarts.
Vinga, va, què ens proposes avui?
Avui vull parlar de la selectivitat, no? Perquè resulta que avui són notícia aquests alumnes que han tret les notes més altes de l'ESPAU, no? La millor nota és un 9,9 per un estudiant d'un institut de Banyoles. I va seguida de 4 estudiants de la província de Barcelona. Curiós, petit parèntesi, que cap dels primers estudiants sigui de Barcelona la capital, que en realitat concentra el 20% de la població, no? No ho sé, és una cosa que hauríem de... algun motiu? Bé, no ho sé. Sigui com sigui, sí, avui tots fem cas d'aquests noms, d'aquests alumnes brillants, i els mitjans els pregunten com s'ho han fet, què volen estudiar, què es volen dedicar, etc. Però resulta que fins avui crec que segurament el món els ha fet poc cas. En el sistema públic, l'atenció als alumnes que sobresurten és pràcticament nul·la. Hi ha, és veritat, guies, protocols, però a l'hora de la veritat els alumnes més dotats no tenen prou estímul ni se'ls ensenya a aprofitar el seu talent i la seva capacitat. Ja entenc que els recursos són limitats i que cal, primer cal atendre els que no arriben, eh? La qual cosa sovint implica també rebaixar el temari i el nivell d'exigència mitjà. Ho puc entendre, però desatendre així l'excel·lència és fer-nos un flac favor. Tinc la sensació que el talent en aquest país no només no es premia, sinó que fins i tot es castiga, en el cas dels alumnes bons, amb avorriment, repeticions i sensació de pèrdua de temps. Com ho veieu?
Doncs mira, en un curs que hem parlat tantíssim de l'escola inclusiva, la diversitat per dalt també hauria d'estar inclosa, no? També ha d'estar inclosa en aquesta escola inclusiva. Tenim molt associats aquests plans individualitzats només quan hi ha problemes, quan hi ha algun requeriment de reforç, però també hi pot haver plans individualitzats per aquesta gent que avui és notícia i que probablement, home, segurament han estudiat molt, però també deuen tenir una certa facilitat, no?, les dues coses.
Jo estic d'acord amb el que diu la Carlota en el sentit que és cert que l'escola inclusiva ha de ser inclusiva per tothom, per tant també adaptar-se doncs, a l'alumne que se li dona millor les matemàtiques o la física, però a mi el primer que em ve el cap quan cada any veiem els que han tret més notes és com seguim tenint aquesta visió tan esbiaixada, tan parcial de la intel·ligència i les capacitats de les persones, no? No ho sé, a ningú li fan una festa i li fan un TN especial per ser l'alumne més carinyós, més bon company o que es porta millor amb els seus familiars. Llavors, no deixa de tenir una mica un punt, per mi, una mica elitista, això que fem cada any per la selectivitat, i també doncs, felicitar tots els nois i noies que han tret notes, potser no tan altes, però que els hi han costat el mateix o molt més esforç.
Sí, perquè malauradament en el sistema educatiu avui en dia encara només es premia per les notes. Sí que hi ha moltes escoles, no?, que fins i tot ja intentes fer projectes més enllà de les típiques assignatures, però allò que al final et marca poder entrar a un grau o altre són les notes. Per tant, és cert que en aquests dies els mitjans de comunicació sempre ens fixem en la nota més alta i també en les més baixes, perquè aquest any crec que avui en parlem de les matemàtiques, que ha tret un 4,18 de mitjana a la més baixa dels últims 10 o 12 anys, si no m'equivoco, doncs perquè és un fet excepcional. Però sí que és cert que quan surten les PAU, les notes diuen, va, anem a buscar l'alumne que ha obtingut més nota, que no vol dir que sigui el més brillant, segurament. Ara no estic menys tenint, a mi no m'anà gaire bé la sèrie, no ho dic per això, però enteneu-me. O sigui, a vegades, malauradament, en aquesta societat només podem fer certs talls, valgui la redundància, a través de les notes.
Jo estic d'acord amb vosaltres, però tinc algun dubte. És a dir, és cert tot això que dieu, però també, d'alguna manera, t'objectiva... no tant l'esforç, sinó la barreja d'esforç i capacitats. I, per tant, tens raó, Joan, quan dius hi ha gent que li costarà menys perquè té més capacitats o perquè li és més fàcil estudiar o perquè li agrada més. Però també té aquesta cosa, no?, que és com deia la Carlota, no? Diu, no hi ha ningú de Barcelona quan en realitat és on hi ha probablement en percentatge més alumnes, no? I permet que potser algú d'un institut de poble...
De Banyoles, i, com és aquest cas.
De Banyoles d'institut públic i potser doncs, en alguns casos amb més dificultats per estudiar i fins i tot amb aules més complexes que potser una escola concertada de qualsevol altre lloc de Catalunya, doncs aconsegueix estar en un lloc per sobre del que probablement sociològicament la societat no l'hauria situat. No sé si m'explico.
Vols dir que t'esperaries que el 9,9 el tingués algú d'una escola una mica elitista d'una zona de Barcelona?
Doncs algú que potser ho ha tingut més fàcil per estudiar, perquè a l'escola potser són més bondadosos a l'hora de puntuar, però després allà, quan surts al partit de la selectivitat, que hi ha molts components, pots aquell dia estar nerviós, pot ser que hagis fet el batxillerat social en matemàtiques, tot i que matemàtiques no se't dona bé, o com aquest any l'examen doncs, sigui complicat o el que sigui. És a dir, hi ha molts paràmetres que són difícils d'objectivar. Però un cop saltes al camp aquell dia, tots som iguals. El que ha estudiat en un institut perdut del Solsonès i el que ha estudiat en un col·legi de la zona alta d'Esplugues. I a mi això també m'interessa, sabent això, que probablement el d'Esplugues ho ha tingut més fàcil que el de no sé quin institut, i no diré un poble o una ciutat, per no contribuir encara
I
més a estigmatitzar.
I que
segurament
el poble, al final, si treu els resultats que treu, és per una qüestió congènita, innata, no?, de capacitat i que té una família estructurada o el que sigui. No per els recursos que li estan posant a l'institut, crec, en la majoria de casos.
Bueno, Carlota, depèn de quin poble, també.
Bueno, les ràtios a vegades són bastant millors a l'interior.
Sí, depèn de quin poble, però vaja, no sé, vull dir... No, no sé vosaltres si teniu fills als instituts, si no en teniu, si teniu amics que en tinguin, si teniu amics i fills que estiguin a la banda alta. I, bueno, saps? La cosa és la que és. A mi hi ha una cosa que em fa una mica de ràbia, que és això de... que ja entenc que hi ha molts tipus d'intel·ligència i que no tot és quantificable, no? Que al final el que hem de valorar és l'esforç. Ara bé, resulta que quan estem parlant, per exemple, de rendiment físic, no? Hi ha unes olimpiades, hi ha un campionat, ningú té problemes a l'hora de valorar qui guanya. Ah, no, aquest corre més i és el que ha guanyat. I en el fons és una mica el mateix, perquè algú neix amb les cames llargues o amb un cert metabolisme, no?, que el prepara per guanyar, podríem dir, igual que hi ha gent que neix amb el cervell llarg. Ara bé, en el cas de l'esforç físic, sí que es premia, es reconeix, es pot dir, però en canvi, quan algú té certs mèrits per la seva intel·ligència, sempre hem de rebaixar-ho. No, clar, però és que en el fons... Sabeu? Sempre hi ha una mena de relativització que en altres camps no hi és.
Però per això jo no relativitzava. És a dir... Em sembla meritori...
No, ho deia per tu, exactament.
Vull dir que em sembla meritori, pel motiu que sigui, perquè tens capacitats, perquè saps que si no estudies la teva vida serà molt més complicada que si estudies, perquè t'agrada, pel que sigui, estàs allà. I, per tant, em sembla interessant que es tingui en compte aquest mèrit, sabent, i això, la Júlia, que la meritocràcia s'ha malinterpretat i que no tots partim... del mateix punt quan comencem la cursa i que, per tant, per alguns és més difícil sempre d'entrada que per altres. Sabent tot això, doncs, continuo pensant que té un punt d'igualitari que quan saltem al camp, saltem tots.
La Carlota feia el símil amb el futbol, el podem continuar fent. També el mèrit, ara la podrem sentir, perquè, a més, la Laura Tallada, que és aquesta estudiant de Banyoles que ha tret aquest 9,9, ha fet, mira, de fet, la podem sentir ja, la reflexió que fa ella sobre la seva recepta, que t'esperaries que digui molts colzes, estudiar moltíssim, tot, la seva recepta és aquesta.
He prioritzat bastant descansar, sobretot, que és una cosa molt important a l'hora dels estudis, i intentar mantenir com un nivell de tranquil·litat i sobretot no estressar-me a l'hora de fer l'examen i no exigir-me tant.
Descansar i anar-hi tranquil·la. Aquest símil que deia del futbol, clar, si parlem de la capacitat intel·lectual, tot i que hi ha gent que té molt d'interès en dir que, per exemple, que els seus fills segurament tenen una gran intel·ligència...
Tots! Els teus sempre són els que en saben.
Això hauríem de parlar, no? Els pares actuals i la intel·ligència són les altes capacitats.
Si ho comparem amb els futbolistes, tenir alta capacitat no t'ho defineix tot. Ronaldinho era boníssim i va decidir no esforçar-se, Messi era boníssim i ha decidit que fins l'últim dia de la seva carrera continua a esforçar-se i mira, a la seva edat està establint rècords. Probablement el mèrit del... No coneixem la Laura més enllà del seu interès per descansar i anar tranquil als exàmens.
Però probablement... No em treguis mèrit a Ronaldinho, sisplau.
Vull dir que probablement aquests estudiants amb aquestes notes tan altes tenen unes bones capacitats intel·lectuals, però també han aconseguit mantenir l'esforç, no avorrir-se a classe, que és una cosa que li pot passar a gent.
Clar, evidentment, les capacitats no són suficients. Evidentment, però segurament sense les capacitats no hi haurien arribat, clar, si no tinguessin la capacitat. Després, clar, has de donar una cosa d'actitud, d'esforç...
Com a l'esport, has de tenir el talent i t'has d'entrenar.
Jo, de totes maneres, no parlava tant de l'esforç, que crec que també és un factor, sinó del tipus de capacitats que valorem. És a dir, a mi em sembla molt bé que avui sigui el dia de valorar qui ha tret més bona nota a la selectivitat i se li dona millor l'examen de matemàtiques, fantàstic. Normalment mirem més la nota de matemàtiques que la de llengua, també una altra cosa, sinó... que una mica, bé, hi ha altres tipus de capacitats que no passen per l'estudi, que mai es valoren, no? No sé, jo tenia companyes, doncs, que treien pitjors notes que jo i que eren persones encantadores, que tenien molts amics i que eren molt bones noies. Mai hi havia el dia que el Telenotícies, doncs, els hi dedicava a elles el Telenotícies, no? Qui volia anar jo, més que no pas, doncs, que està fantàstic que hi hagi nois i noies que treguin excel·lents notes.
Mira, parlant d'aquest tema de les matemàtiques, aquest 4,18 que ens deia en Marc Batalla, aquesta mitjana hi ha aquell tall de l'APM que diu és un suspenso total, doncs aquest 4,18 és la pitjor nota de la dècada, i això que el 96% dels estudiants han aprovat aquesta selectivitat, però amb les matemàtiques realment hi ha una nota molt baixa, es fa explícit aquest problema, que per cert també apareix amb el català, ara parlaves de llengua, el català és l'assignatura comuna amb la nota més baixa, menys d'un 6,5, tot i que en aquest cas millora una mica respecte a l'any passat. Volem parlar d'aquesta situació amb les matemàtiques i per això afegim a la conversa la Clara Mateo Campo, que és professora de matemàtiques al batxillerat científic de l'Institut l'Institut Manuel Blancafort de la Garriga i també és sotscoordinadora de selectivitat. Clara, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan. Què tal?
Aquí ens preguntem què ha passat amb les matemàtiques, si és un problema de nivell dels estudiants o és un problema del nivell de l'examen.
Bé, a veure, per començar, abans de parlar de l'examen, em permetràs fer un comentari, no? Bueno, un parell de precisions, perquè és molt fàcil, entre cometes, mirar una nota i dir 4,18, que malament, que baix, i sí, evidentment, això és preocupant. Però, al final, jo soc matemàtica i intento anar una mica més enllà. És no només hem de mirar la nota, sinó una cosa que crec que és important és quin tipus de distribució, quin tipus de notes hem tingut en aquest examen. I una cosa que a mi, almenys malgrat és veure que la distribució que seguia en les notes és la distribució gaussiana, que es coneix com una campana de Gauss. És a dir, que si bé la mitjana està en 4,18, hi ha doncs, molta gent que està, és on hi ha més gent, diguem, però la distribució, la forma, és normal. Què ens indica això? Això el que ens indica és que l'examen està ben dissenyat pel que fa als resultats, que si bé són baixos, si hagués estat mal dissenyat, per exemple, tindríem molts 10s o molts 0s o coses molt dispars, no? Llavors, almenys aquesta distribució, aquesta forma, ens està dient, bé, la nota és baixa, però ens ha afectat a tots per iguals. És a dir, un alumne que potser un altre any hagués tret un 9, ha baixat el 8, però que hagués tret un 10, ha baixat el 9. És a dir, tots estan una mica desplaçats cap a l'esquerra. I això, vull dir que m'ha calmat i que crec que és un missatge bo perquè aquells alumnes que s'ho juguen molt, que s'ho juguen tot, o que la mate s'espondera molt a la universitat, veuran que més o menys estan jugant tots en les mateixes condicions, no? Llavors, això és una cosa que volia aclarir. Pel tema de què ha passat amb l'examen i per què la nota és tan baixa, no? Jo crec... A veure, això opino des del meu punt de vista com a professora, després d'haver fet l'examen i després d'haver-ne corregit molts. La sensació que jo tinc és que era un examen llarg, i això ja s'ha dit, era llarg per la capacitat actual de l'alumnat. És a dir, jo crec que aquí el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. A nivell de continguts, eren continguts que eren molt adequats al currículum, eren molt adequats a tot allò que hem treballat durant el curs, i per tant jo crec que és això, l'element determinant ha sigut la falta de temps. Sí.
M'he quedat, m'he subratllat de la teva resposta, aquest actual. Què vols dir capacitat actual de l'alumnat?
Aquí volia entrar perquè era un dels temes que volia destacar. Mira, el 2020, postpandèmia, per ajudar l'alumnat que, bueno, amb tota la situació que va haver de pandèmia, de classes cancel·lades, el que es va fer és que es va canviar el format de la selectivitat. Es va passar de 5 problemes obligatoris a 4. Aquesta reducció dels problemes s'ha mantingut des de llavors. Si bé l'any passat va haver un canvi de format, que ja se n'ha parlat bastant, els alumnes segueixen fent 4 problemes. Llavors, quan jo vull dir capacitat actual de l'alumnat, és que un alumne meu de fa 7 anys no li hagués semblat llarg, perquè estava preparat per fer un examen de 5 preguntes. És això el que volia dir.
I què ha passat jo crec en aquests 7 anys?
Clar, què l'ha passat en aquests anys? Per mi és molt fàcil o simplista culpar la prova d'un mal disseny. Crec que això és quedar-se a la superfície, no, de l'iceberg. Jo crec que hem d'aprofitar aquesta benentesa o aquest mal resultat per discutir què està passant amb el sistema educatiu. Evidentment, hi ha coses que s'han de fer millor en el disseny de la prova de selectivitat, perquè si l'alumnat actual no pot fer un examen d'aquesta llargada, doncs l'examen no hauria de ser així de llarg. I pel que sé, ja s'estan revisant els protocols i els dissenys de com es fan els exàmens de matemàtiques perquè això no torni a passar els pròxims anys. Però bé, per què hi han hagut aquests mals resultats? Jo crec que hi ha molts factors i és molt difícil trobar una causa concreta. Però crec que hem de ser molt crítics, el que ja he dit, i intentar doncs, destriar i intentar posar solucions. Començo amb coses... Insisteixo, des del meu punt de vista, coses que crec que estan afectant i que fan que els resultats de matemàtiques baixin. Mira, per exemple, aquesta promoció és de les primeres promocions que ha arribat a la selectivitat, que només tenia 3 hores de matemàtiques a primer de batxillerat. Això fa uns anys, fins ara en tenien, bueno, fins fa 3-4 anys, teníem 4 hores a primer de batxillerat, 4 hores de segon. Això va canviar i vam perdre una hora de matemàtiques a primer de batxillerat. Clar, Això fa que tinguis una hora menys per treballar determinats tipus de problemes. Això fa que els alumnes arribin més preparats. I no només al batxillerat, sinó que també a l'ESO hem vist que molts centres han disminuït les hores de docència de matemàtiques de 4 a la setmana a 3 per fer més projectes, que està bé, que són interessants, però en definitiva el que fem és cada cop fem menys hores de matemàtiques i això evidentment afecta, no? Més coses que crec que poden ser condicionals a l'hora de fer un examen de selectivitat és que els alumnes van amb moltíssima pressió als exàmens. Això també se n'ha parlat. Les notes de TAI estan disparades, estan molt, molt altes en comparació amb fa uns anys, perquè hi ha poques places per la demanda actual a la universitat. Clar, un alumne que vulgui entrar a una enginyeria, que vulgui entrar a unes matemàtiques, necessita notes molt, molt, molt altes, van molt nerviosos. Van molt nerviosos i no treuen el millor de si. A part, ja tenen menys comprensió lectora, bé, un conjunt de coses que fa que ells no gestionin tan bé o que no puguin treure el millor de si en l'examen, no?
Veig aquí la Júlia i en Marc,
Exacte,
que van prenent notes. De seguida obriré torn de paraula, si voleu. Però abans parlaves d'aquesta campana de Gauss i deies, no, com que més o menys està equilibrada, vol dir que això ha quedat molt repartit? Vol dir que el nivell de tots és més baix? El fet de no tenir molt bones notes vol dir que són tots que tenen dificultats? O què vol dir aquest dibuix tirat cap a l'esquerra que ens deies?
D'acord, a mi això el que vol dir és, per començar, és un indicador de que l'examen ja d'entrada ja no està mal dissenyat, perquè ens ha afectat a tots per igual. És a dir, és el que deia, un examen mal dissenyat, quan jo faig un examen a classe, si de cop ens suspenen tots, qui ha fotut la pota sóc jo. Perquè he dissenyat malament l'examen o perquè no els he explicat alguna cosa que després he pensat que era adequat perquè sortís a l'examen, no? Llavors, si està distribuït, vol dir que hi ha gent que ha tret molt bones notes, hi ha gent que ha tret de baixes, i per tant ens dona una idea que com a mínim això és el que toca. Idealment, aquesta campana de Gauss, evidentment, no hauria d'estar centrada en el 4,2, sinó que hauria d'estar centrada en el 5, 5 i poc. Que altres anys és el que hem trobat, eh? De fet, dels últims 5 anys, si mirem el 2024, teníem un 4,88 i mitjana, i aquest any el 4,18, no? Només hi ha hagut els últims anys un parell d'anys que la campana no estigués on tocava, entre cometes. Llavors, jo crec que sí, que és el que comentaves. Vol dir que els alumnes en general han reaccionat de la mateixa manera davant l'examen i que, per tant, veiem que aquesta no capacitat de resoldre l'examen de forma correcta ha sigut uniforme, per dir-ho una mica així. I per mi també es tradueix, que no és ben bé així, però va molt relacionat amb una baixada general del nivell. Jo aquí també crec que això és una evidència. Això és una evidència i les proves PISA dels últims anys així ho estan indicant també.
Neus.
Mare de batxillerat. Em presento com a mare de batxillerat. per tant, ensenyo les cartes ja abans de començar. Clar, m'ha semblat molt interessant això que diu la Clara, perquè el que ens ha vingut a dir és que estan menys preparats per intentar aconseguir unes notes més altes. Per tant, alguna cosa segur està fallant.
I la nota alta és en competició entre ells mateixos, per tant vol dir que potser ve inflada del batxillerat.
Clar. Llavors, ella no ha obert un meló, que és el meló, o un d'ells, que és els projectes. Fins a quin punt s'ha de potenciar o no el paper dels projectes educatius vers la formació clàssica, per resumir-ho, no? Però el que li voldria preguntar a la Clara és, des de la teva experiència i amb aquesta diagnosi que ens has fet, s'hauria de tornar, per exemple, a les 4 hores a batxillerat o garantir-se que a l'ESO hi hagi més? Perquè, si no, clar, aquesta formació per projectes que... Sort que no hi ha el Marcos Lamelas avui, eh? També t'ho he de dir. Però que podríem...
Ens estaria preguntant la taula del 17.
Que podríem dir que és com més innovadora.
Diferent.
Guai. Però la pràctica, els resultats que estan veient no van en el sentit que seria desitjable. I, per tant, no sé si en algun moment algú s'haurà de plantejar que algunes de les coses que es feien abans i que ens semblaven tan avorrides doncs igual eren millors per la formació, o no, eh? No ho sé, jo no sóc pedagoga. Però d'entrada m'agradaria una mica el debat aquest de si la formació per projecte s'hauria de revisar d'alguna manera o, com a mínim, tornar a recuperar algunes coses tan clàssiques com una hora més de matemàtiques.
I afegeixo, i ara deixo contestar la Clara, amb un dels últims, no sé si eren les proves PISA, una de les últimes proves d'aquestes de nivell que han sortit els últims mesos, hi havia una dada bastant demolidora que deia que fa 15 anys els alumnes catalans eren els que els agradaven menys les matemàtiques de l'Estat i els que traien millors resultats, i ara són els que els agraden més les matemàtiques i que treuen pitjors resultats.
Sí. A veure, diversos fronts oberts, m'ho he deixat aquí. ja s'estan fent... Aquí l'educació ja ha fet molts passos. Per exemple, l'any que ve tornem a les 4 hores de primer de batxillerat. I això era una cosa que s'ha d'enfatitzar. S'ha vist que hi ha hagut un pas enrere. A més, la resta de comunitats autònomes d'Espanya fan les 4 hores a primer i a segon de batxillerat i, per tant, era un greuge comparatiu que a Catalunya es fessin 3 hores. I això l'any que ve ja es fa el pas enrere i, per tant, tornem a tenir 4 hores de primer de batxillerat. Per tant, això ja està resolt. A nivell d'ESO, jo crec que hi ha molts centres que també estan fent aquest pas enrere i estan tornant a ficar més hores de matemàtiques, a més hores per millorar la comprensió lectora dels alumnes, que al final són els dos pilars per poder entendre la resta d'assignatures també. I llavors, més que els projectes, els no projectes, jo crec que un dels punts que s'han de debatre és el currículum. Per mi el currículum, tant de primària com de secundària, inclús de batxillerat, moltes vegades és massa poc precís. És un currículum de mínims i crec que si s'especifiqués més què han de saber els alumnes en cada etapa, això crearia un context més igualitari i també més just i on els alumnes crec que sabrien més. I llavors, això és una reivindicació que s'està fent, no?, des de les mobilitzacions de professorat a tot el país, i es demana un currículum més precís i després com cada centre apliqui aquesta metodologia. Bueno, apliqui aquest currículum amb una metodologia a una altra a l'aula, al final pot agradar més o menys una manera, mentre es funcioni i els alumnes sàpiguen el que han de saber. Aquí jo no hi entraria tant, no? Però jo crec que sí que s'ha de fer un pas enrere i tornar a fer matemàtiques més hores. També, sobretot, per la dificultat que tenen molts centres d'encabir matemàtiques en un projecte. Molts cops queden com algo anecdòtic de tenim 4 dades, fem una gràfica. Home, les matemàtiques són molt més que això. I han de ser més presents, no?
Doncs són les explicacions de la Clara Mateo Campo, professora de Matemàtiques al Batxillerat Científic a l'Institut Manuel Blancafort de la Garriga, i també sots coordinadora de la selectivitat. Clara, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies, vinga, vagi bé.
I tenim encara aquí la Carlota Gurt, que és qui ens ha plantejat aquest tema que avui s'ha allargat, perquè realment tot el que fa referència a l'educació aquest any ens fa parlar moltíssim. Carlota, tinc dues coses anotades que, coneixent-te, potser també t'has anotat el mateix. Comprensió lectora, ho ha dit dues vegades,
clar,
i currículum concret. Currículum vol dir digueu-me què he d'ensenyar.
Sí, sí, això crec que és una cosa que està molt clara, que quan veus certes coses de currículum hi ha una mena d'abstraccions que dius, no? Què costaria fer una llista exacta, no? Jo recordo fills meus que a vegades han fet exàmens o coses i no tenen clar què entra o què no entra o què, no? I dius, i això als professors els passa el mateix, no? Podríem dir. I amb el tema de la comprensió lectora, clarament tenim un problema que afecta, diguéssim, afecta els alumnes i afecta els adults també, i és un problema que a més va a més, i jo pronostico que anirà a més amb la IA, perquè ara ja no fem ni l'esforç de llegir les coses, no? De manera que en el fons el que s'hauria de fer, no?, o el que des de fora sembla que s'hauria de fer, és potenciar les competències bàsiques de tota la vida, no? Diguéssim, llegir, escriure, entendre i fer matemàtica en un sentit bastant pur i bastant abstracte, perquè això és la base de tota la resta de coneixements, no?
Doncs hem començat amb la Carlota la segona hora d'aquest Catalunya Migdia parlant de les capacitats i de si igualàvem per dalt o per baix, i hem acabat amb una cosa bastant més bàsica, que és si un dels problemes d'aquestes matemàtiques a la selectivitat ha estat que els alumnes no tenen prou capacitat lectora per entendre el que els hi demanen i fins i tot que potser els mestres tampoc saben ben bé què els hi han d'ensenyar. Carlota, gràcies, que tinguis bona revetlla.
A vosaltres, bona tarda.
Fem una petitíssima pausa, que té a veure per ser amb la revetlla, i a la tornada ens posem amb el tema d'aquesta setmana.
Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio C. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM. Petardos TM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud TM.
Catalunya migdia.
I com dèiem, anem amb el tema dels últims dies, amb el tema d'aquesta setmana i de l'anterior. El Consell de Ministres ha aprovat avui una dotació mai vista per la dependència. És una pujada històrica, 2.000 milions d'euros aquest any, més de 6.000 milions l'any que ve. A més, es notarà la setmana que ve, a partir de l'1 de juliol. La gent que cobra dependències ho notarà de manera significativa i l'anunci arriba l'endemà d'aquesta sentència del cas Mascaretes, d'aquests 24 anys de presó per l'exministre Ábalos, ex-mà dreta de Pedro Sánchez, la persona que el va ajudar a recuperar el control del PSOE i que després el va ajudar a arribar a la Moncloa. Per tant, un col·laborador estradíssim que s'ha convertit en el ministre condemnat per corrupció amb una sentència més dura de la democràcia. Això d'avui és... Pedro Sánchez diu, és la justificació que aquest govern ha de seguir en marxa enmig de tota aquesta tempesta, perquè jo vaig aprovant mesures socials que beneficien a tothom. L'altra part et dirà, són cortines de fum i propaganda, perquè t'està caient aquí de tot a sobre i ja no saps com continuar.
Jo faria una tercera opció. Precampanya.
S'està començant a preparar. És compatible amb les altres dues.
Sí, segurament. Una variable, doncs. Jo crec que ja està en precampanya. O sigui, no ens enganyem que també la presentació dels pressupostos que faci, que en un 99% no s'aprovaran, seran els pressupostos més expansius de la història, com acostumen a ser sempre, segons tots els governs, els pressupostos amb més projectes i que, per tant, ja apuntaran doncs, cap a aquestes eleccions que hi haurà. A Madrid ja es parla d'eleccions que podrien ser febrer-març, abans de les municipals. De cap manera, la gent del PSOE, els alcaldes, volen que coincideixi amb les municipals i, més enllà, segurament no, potser li interessa abans. És el que es diu per Madrid. A Madrid, com la Neu sap, es diuen moltes coses, a vegades bulos... És l'opció més probable que ara mateix
hi ha. A banda dels famosos mentideros, sí. Les seves declaracions, últimes declaracions van per aquí, i sobretot la pista la dona el PNB quan li diu això. Sí. Si no els aproves, convoca. Exacte. Perquè no només no volen els alcaldes del PSOE, no vol tampoc el PNB, i no vol tampoc Junts. És a dir, per tant, en això coincideixen els tres, que els hi convé separar des de les municipals.
I el PNB tampoc el pot collar molt, perquè a Euskadi governen socialistes i PNB. Per tant, ens trobem davant d'aquesta disjuntiva, que evidentment és una gran acció. No ho poso en dubte, el tema de la dependència, al contrari. Potser hauria de començar per aquí, segurament. Però des d'un punt de vista polític, és el que tu demanaves, no? Aquest manual de supervivència, o fins i tot, com deia, diu Rufián, a veure si dotem de contingut la legislatura. Jo crec que és més que això, un acte gairebé de precampanya, com seran els pressupostos, i anem-nos preparant.
Jo, de totes maneres, destacar, com deies ara, és una mesura molt important en termes socials. La dependència, l'envelliment de la població és un dels grans problemes actuals de la nostra societat. I, a més, jo recordava, no?, el final de les legislatures Zapatero i de l'inici de la crisi econòmica, com va ser una de les grans polítiques afectades. Era una novetat molt important a Espanya i la llei de dependència va ser brutalment retallada, si teníeu gent coneguda que la rebés, realment en situacions familiars dramàtiques, quan es va fer aquesta retallada. I l'augment és espectacular. És a dir, els socialistes són especialistes en, també ho feia Zapatero, s'acaba la legislatura, venen eleccions, faig un avortament, un matrimoni igualitari, però poca cosa del menjar, no?, que diem. La veritat és que hi ha gent que estava cobrant 290 euros al mes amb graus de dependència, que passarà a més que duplicar el que cobra. Vull dir, jo celebrar la notícia, tot i que, evidentment, crec que, bueno, si volien fer això, ho podrien haver fet també molt abans.
El problema és que a Madrid l'ambient està tan enrarit, des d'un punt de vista judicial, que si tu ara fas aquesta acció, doncs s'interpreta com una cortina de fum o com una precampanya i que realment, per tant, queda en un segon pla. Ell, si més no, ell, vull dir, Pedro Sánchez i els socialistes intenten portar-ho per damunt, però clar, davant d'una sentència del que deies del cas Ábalos, del ministre espanyol amb més anys de presó de tota, des de la democràcia, 24, és difícil de tapar aquesta situació.
En el cas concret de la llei de la dependència, ara recordaves l'època Zapatero, quan l'aproven, que va ser una llei pionera i molt, molt atractiva i molt necessària, es va aprovar, recordo, sense memòria econòmica. I el que es deia és que, a més, s'havia de cofinançar amb les autonomies, i el que va passar és que les autonomies, algunes, no totes, posaven la seva part i no arribava la part del govern central. Per tant, va ser una llei molt voluntariosa i molt necessària, però que va néixer sense pràcticament pressupost. I, per tant, ha sigut una llei mal resolta des del punt de vista executiu durant molt de temps. Totalment. Per tant, tant de bo aquesta inversió milmilionària d'ara i de l'any que ve, perquè recordem que una part important és per l'any vinent, doncs es compleixi. I sí, és això que diuen Rufián està molt bé, no? de dotar de contingut. La qüestió és que t'has de posar d'acord amb una majoria parlamentària que no tens per dotar-la de contingut. Per tant,
és gairebé inviable.
Difícilment la llei de la dependència, a més, tal com està dissenyada la inversió, doncs no, ningú hi votarà en contra, no? Però amb la resta de propostes que probablement li agradarien a Gabriel Rufián, doncs no li agradaran a Míriam Nogueras, o probablement tampoc li entusiasmaran al PNB. Jo crec que com a eslògan està molt bé i probablement és el que s'espera d'un govern, però té una majoria que és la que és i que cada cop serà més minsa, perquè el rellotge li juga en contra no només al govern i a Sánchez, sinó també als socis, que també tindran eleccions, no?, quan arribi. I sobre el tema Ábalos, és veritat que és una condemna molt alta. Jo sempre que es parla de condemnes, més igual que siguin 10 que 25, no? A mi m'agrada molt insistir en que som una societat cada cop més punitivista, no? Més anys millor, i cap dels que estem aquí, si hagués de passar una sola nit en presó,
no l'aguantaria.
Doncs no l'aguantaríem o sabríem el que és, no? Per tant, doncs sí, és una condemna que pot tenir un punt d'exemplar. També és veritat que algunes de les comparacions que s'estan fent parlant amb penalistes no és correcte, és a dir, tu, quan es diu, no, però és que per un homicidi et poden caure menys anys. Bueno, homicidi és un delicte i aquí el que s'ha fet és acumular delictes, per tant, diguéssim, el que hi ha és quatre delictes. Això una. I dos, sobre el tema del Dama, que també és el gran tema a Madrid.
Ara hi anirem, sí.
Bueno, hi entro o no?
Endavant. Estàs acostant la pilota a l'àrea.
Ah, molt bé, molt bé.
No, ara trucarem a la davantera.
No, amb el tema del Dama, és a dir, a mi em sembla, sobretot em sembla un desastre que no li obliguin a tornar els diners que ens va defraudar a tots.
És que estem parlant de 3,7
milions. 3,7
milions.
Em sembla també, m'indigna que aquest senyor l'hagin convertit en un heroi, quan en realitat hauria de ser una persona a la que se li hauria de demanar comptes i no anar-se passejant pels platós i convertit en un heroi. Ara bé, denostant el personatge al Dama i exigint que torni els diners encara que la justícia hagi decidit que no cal, el Dames n'hi haurà sempre, ens agradi més o menys. Però jo, el senyor Aldama no és un responsable polític, no és algú al que se li exigeixi, li podem exigir tots, i els que estem aquí també, una obligació ètica i moral en tant que està gestionant el patrimoni públic i els nostres impostos i els nostres diners, i a més resulta que hi ha gent que li ha fet confiança perquè l'ha votat perquè faci això, i a més resulta que es va omplir la boca i va actuar com a portaveu d'una majoria que feia fora un govern per, entre altres motius,
va posar la veu a la moció de censura contra la corrupció.
Per tant, quan hi ha corrupció, parlo des d'un diari editorialment d'esquerres o centre-esquerra, jo crec que l'exigència sempre ha de ser superior amb els teus.
Sí, però una mica més d'exigència amb el Dama segurament hi hauria hagut,
Mira, no, només l'hora de tornar diners,
Més amb pena, també.
Ja m'heu portat la pilota a la frontal de l'àrea. Anem a rematar-ho, això. Abans, deixeu-me dir que hi ha un incendi a Sant Andreu de la Barca, és un foc petit, els bombers, en principi, creuen que el podran tenir controlat aviat, però sapigueu que està tallada l'autovia A2, per tant, tota la gent que s'hagi de moure a aquesta hora, sobretot per la Revetlla de Sant Joan, que n'hi ha moltíssima, doncs sapigueu que aquesta autovia A2 està tallada a la zona de Sant Andreu de la Barca i que és per aquest motiu. Ara sí, anem a rematar. Afegim a la conversa la Montserrat Comas, és magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona, exvocal del Consell General del Poder Judicial, ara jubilada, però continua sent referent per totes les preguntes que ens sorgeixen. Per tant, Montserrat Comas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlem d'aquesta figura d'Aldama. Ahir ens va sorprendre molt a tots els que ens mirem la justícia des de fora aquesta condemna a Aldama, que és el corruptor, a qui el Suprem imposa 4 anys i mig de presó, però a la vegada l'exonera de complir-los perquè ha col·laborat amb la justícia, i ara el que s'apuntava també a la tertúlia, el govern espanyol interpreta que això pot animar els altres aldames d'altres possibles trames a començar a xerrar, dit col·loquialment, per poder esquivar les seves responsabilitats penals a canvi d'esquitxar doncs a altres persones. Això és habitual en una causa judicial. La llei preveu beneficis pels col·laboradors, però socialment, home, ens sorprèn moltíssim que la persona que és necessària, el corruptor d'una causa de corrupció, doncs al final se'n vagi a casa i ni tan sols hagi de tornar els diners.
Bé, és normal que sorprengui, perquè efectivament el tribunal tenia una altra opció legal en el cas del Dama. De seguida diré el perquè no comparteixo l'opció del tribunal a l'hora d'imposar les penes al Dama, i que han permès, a més, doncs, la suspensió dels 4 delictes, perquè individualment cap de les penes que s'ha imposat per cada un d'aquests 4 delictes superen els 2 anys, i sí que el Codi Penal permet una suspensió extraordinària quan les penes individualment no superen 2 anys. Ara diré perquè no comparteixo jo el raonament de la sentència. Abans hi vull dir que estem davant d'una sentència respecte al cas Ábalos i Koldo, en què és una sentència efectivament contundent, és rigorosa en les penes, a excepció del Dama, però sí que aquesta sentència justifica en un context de preocupació i lluita contra la corrupció pública que afecta persones que s'aprofiten del seu càrrec públic per beneficiar-se personalment. I això, efectivament, erosiona les institucions i crea una desconfiança de la ciutadania amb les institucions democràtiques. S'ha de dir que són diversos delictes pels quals s'ha condemnat tant a Koldo com a Ábalos, delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, suborn i malversació, on la suma, encara que es digui la suma de totes aquestes penes d'aquests 4 delictes, tràfic d'influències també, és superior a 20 anys, però s'ha de dir que en la part dispositiva ja es diu que no complirà més de 16 anys i 6 mesos perquè mai es pot complir diverses penes i el límit, diguem, es posa sempre en el triple de la major. I en el cas Koldo és de 15 anys. Dit això, m'heu preguntat pel cas Aldama. Efectivament, el tribunal explica bé o diguem, motiva bé el per què li aplica un atenuant de confessió i un atenuant i col·laboració, és atenuant de confessió i col·laboració amb la justícia, i li aplica una atenuant molt qualificada. Estic d'acord en que és molt qualificada i no ordinària, perquè està ben justificat el dir, bé, té intensitat la col·laboració que va fer, perquè va proporcionar uns documents que no tenien no tenia la UCO, que és policialment qui estava investigant, ni tampoc es tenia en el jutjat, i això doncs ha facilitat la investigació d'aquests delictes i, a més, està col·laborant en altres causes penals. Aquí és on diu el Suprem que l'atenuant l'aplica com molt qualificada. Però la meva discrepància en la sentència és que el Codi Penal, en aquest punt, el Codi Penal permet que els tribunals, en cas d'aplicar una atenuant molt qualificada, es rebaixi la pena 1 grau o 2. Rebaixar la pena 1 grau vol dir que si el mínim d'un delicte són 8 anys, la rebaixa d'un grau vol dir que te'n vas a la meitat, 4 a 8. Però si li rebaixes 2 graus, et quedes de 2 a 4. I aquí són el tribunal, jo crec que no queda justificat el perquè li rebaixa 2 graus i no 1, que és el que demanava el Ministeri Fiscal i que aleshores hagués suposat 2 de les 4 penes superiors a 2 anys i hagués suposat que hauria d'ingressar a presó. Jo no ho comparteixo en aquest cas perquè hi ha una jurisprudència doncs, que es coneix per part dels magistrats que tenim casos de corrupció, diguem, pública, en el que tenim molt en compte en quin moment cronològic es produeix doncs, aquesta col·laboració amb la justícia. No és el mateix el que va passar en el cas Gürtel, que un regidor del Partit Popular, sense que la justícia ni tampoc la policia sabés res de la trama Gürtel, ell és el primer que posa en coneixement tota la trama que s'estava fent. I això va permetre iniciar un procediment i, per tant, quan tu des de l'inici col·labores i confesses delictes en el que tu també has participat, és diferent de quan això es fa per part del DAMA en un moment en què la policia, la UCO i també el jutjat ja tenia moltes proves. Ja havia investigat prèviament aquests delictes. A més, ell estava en presó provisional per una altra causa, la d'hidrocarburos, i es produeix aquest pacte amb la fiscalia de dir, si tu ajudes o col·labores en el cas d'hidrocarburos, jo demanaré la llibertat provisional, i aleshores també es produeix aquesta col·laboració amb el cas actual, amb el que és objecte ara que estem estudiant, però en un moment cronològic on ja hi havia moltes proves acumulades per part de la policia, no és qui destapa la trama. I, per tant, això sempre ho tenim molt en compte els jutges, perquè forma part de la jurisprudència, i a mi m'hagués semblat molt més adequat mantenir això de l'atenuant molt qualificada de col·laboració amb la justícia, perquè és important en delictes de corrupció pública doncs, la col·laboració d'algun dels acusats o d'algun dels investigats, però amb una rebaixa d'un sol grau de la pena i que hagués sigut penes de compliment i que hagués ingressat a presó. Aquesta és la meva opinió jurídica.
S'entén perfectament el que ens està explicant la Montserrat Comas, i clar, jo aquí em faig una pregunta. Si algú amb el teu perfil no veu motivacions jurídiques en aquesta exoneració de compliment de la sentència, quines justificacions hi veu? Perquè llavors aquí sí que ens comença a ressonar això d'animar a altra gent que digui, home, aquest se n'ha sortit, i ens ressona, inevitablement, José María Aznar, dient que qui pugui fer alguna cosa que hi faci, potser aquí algú està fent alguna cosa, podríem mirar també el perfil de les persones que emeten aquesta sentència. Clar, no sé si això és una anàlisi més política, però no sé si també interpreta la Montserrat com és la sentència en aquesta direcció.
Sí, jo no puc opinar, diguem, en aquesta direcció.
Home,
perquè
estem veient...
és donar-li unes conseqüències...
Sí, si em permet, Montserrat, conseqüències... la malícia, als jutges no els hi passa mai res opinint el que opinin políticament.
Sí. Jo he donat una explicació, efectivament,
molt
més
tècnica,
jurídica
sí.
I més tècnica, de que el tribunal tenia una altra possibilitat, tenia una altra opció, perquè el Codi Penal preveu aquesta potestat del tribunal, de tenir en compte totes les circumstàncies, rebaixar la pena un grau o dos. En aquest cas s'ha optat per rebaixar-la dos i, efectivament, els quatre delictes han quedat per sota dels dos anys. Tampoc és... també és facultatiu i no és preceptiu suspendre penes inferiors a dos anys quan hi ha tres o quatre delictes. Però el tribunal aquí sí que ha motivat, diguem, moltíssim el perquè considera que delictes d'organitzacions criminals i de tràfic d'influències i de corrupció pública, diguem, doncs valora molt aquesta col·laboració perquè va presentar documents que no es tenien i que això ha servit per poder doncs, investigar fins al final aquest delicte. No estem habituats, perquè no s'havia dit mai pel Tribunal Suprem, que es valorés la col·laboració que s'està fent amb altres jutjats en altres investigacions, perquè això és cas a cas. Vull dir, no es decidien, no hi ha elements en aquell moment de proves perquè un tribunal pugui saber quina és la forma que està col·laborant en altres casos. En cada cas es valorarà si la col·laboració i la confessió d'una persona doncs, ha ajudat d'una forma molt intensa o definitiva, no?
Doncs és l'explicació.
Aquí també és un criteri molt discutible. I després ja també aclareixo, per fi, perquè m'ho heu preguntat, això de que no ha de tornar els beneficis de la comissió de les mascaretes. He de dir que el Ministeri Fiscal el que demanava efectivament és un delicte del que ha quedat absolt, tant ell com els altres dos, que és un delicte que se li diu d'aprofitament d'informació privilegiada per part d'un funcionari públic. I el particular, que està en el 408 del Codi Penal, doncs també s'aprofita de saber que els funcionaris en els que suborna doncs tenen una informació privilegiada. Aquest delicte en el Codi Penal es castiga amb una pena de multa equivalent com a mínim a la quantia del benefici que tu has rebut. I es pot inclús duplicar i triplicar la multa. I, per tant, si s'hagués condemnat per aquest delicte, doncs hagués tingut que tornar-se com a multa la part d'aquests 3.700.000 que es va beneficiar. Com que hi ha hagut aquesta absolució, doncs per això no es parla de que ha de retornar, diguem, aquest benefici que va obtenir ell gràcies al suborn, diguem, que van acceptar per una altra part, que són els que tenen més responsabilitat d'acceptar suborns, doncs funcionaris públics i persones com l'Avalos, que era membre del Consell de Ministres, era ministre en aquell moment.
Ministre de Transport, sí. Doncs l'explicació sí. Tancada amb l'explicació tècnica impecable de la Montserrat Comas, magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona, exvocal del Consell General del Poder Judicial. Molt breument, sisplau, sí.
Sí, molt ràpida. La diferència del cas Gürtel amb aquest és que en el cas Gürtel parlem d'un cas de 120 milions de frau i, a més, a l'administració pública. I, a més, per una quantia de 300 i pico mil es va condemnar el Partit Popular com a responsable civil a títol lucratiu i, per tant, sí que el PP estava, en aquest cas, condemnat, cosa que en aquest cas no succeeix. Vull dir, no hi ha hagut ni cap raonament, ni en fase d'investigació, ni ara cap raonament a la sentència que hagi condemnat el PSOE per conèixer o per haver-se beneficiat perquè els beneficis que van obtenir Koldo i el Dama i el ministre Avalos, la sentència ho simplifica amb ells tres, que són els tres acusats. Vull dir, no ha estat condemnat el PSOE com a partit polític, diguem. Aquesta diferència també la volia dir.
Doncs queda feta aquesta precisió. Montserrat Comas, gràcies. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Fem una pausa i no us escapeu de valorar molt breument la implicació política.
Catalunya migdia.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
¿Cómo et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són en realitat un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
I ens queda un minut fins a les 4 amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i en Marc Bataller. Abans d'acomiadar-vos, sentint el que deia la Montserrat Comas, veieu intenció en aquesta sentència que altra gent pugui estirar la manta o no?
Jo crec que, sens dubte, amb la corrupció ha de ser implacable, però el Tribunal Suprem està fent servir políticament la justícia.
Els jutges fan política, ho vam veure a Catalunya, ho estem veient ara.
Estan animant algú? Sí, al Julito i a la Leire.
Doncs queden animats. 30 segons i seran les 4. 30 segons i arrenca la tarda de Catalunya Ràdio amb en Francesc Garriga i també els blocs informatius de Telescat Info per seguir aquesta tarda de Revetlla, on estarem molt pendents de la situació del trànsit i també dels incendis. Tenim tota la zona de Ponent i les Terres de l'Ebre amb risc alt o molt alt per focs forestals, mala combinació amb els petards i les fogueres de Sant Joan. Nosaltres tornem demà a les 2 en versió reduïda i dijous el programa normal.